Eleccions municipals a Cugat Mèdia.
Bon dia, són 10:15 del matí del dilluns 15 de maig de 2023. Estem en plena campanya electoral. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Seguim amb la sèrie d'entrevistes amb els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Cugat. Avui li toca el torn a Blanca Palazón, que és la cap de llista d'un partit nou, Impuls. Benvinguda a Cugat Mèdia, Blanca.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Vostè no havia tingut cap experiència en política abans. Per què ha fet el pas i per què ara?
És cert, jo no tinc experiència política i he fet el pas perquè em van proposar, cansada de la sempre, em van proposar formar part com a alcaldable, cap de llista d'aquest nou partit, Impuls. És un partit municipalista i em vaig llançar de cap.
Molt bé. El partit Impuls neix a Cerdanyola, no?, a través de la presidenta del partit, que és l'Elisenda de Clascar, que és la cap de llista a Cerdanyola.
Correcte.
Només es presenta a Cerdanyola i a Sant Cugat, de moment, no?
Sí, aquest any ens hem presentat aquí, volíem la MD a Valldoreix, però al final no ho vam fer-ho. I sí, Sant Cugat i Cerdanyola.
Molt bé. Impuls, per qui no ho sàpiga, en si mateix és una paraula, òbviament, però vosaltres, per vosaltres és un acrònim, no? És a dir, són unes sigles que signifiquen una cosa molt, molt concreta i crec que ve a ser una mica el resum del vostre ideari. Em podries explicar una mica què vol dir Impuls?
Doncs sí, nosaltres, l'acrònim d'Impuls és iniciativa, és una iniciativa municipal, la M és de municipal, de persones unides, lliurement i solidàries. Què vol dir això? Que és una iniciativa, evidentment, del poble, d'un grup de gent que ens hem unit per voluntat pròpia i hem decidit muntar aquest partit.
Molt bé. Una de les coses que dieu en el programa és que no sou ni de dretes, ni d'esquerres, ni de centre. Ja sabeu que popularment, quan algú diu això, acostuma a ser de dretes. Això és el que es diu habitualment.
Sí,
explica'm-ho, què vol dir que no sou ni de dretes, ni d'esquerres, ni de centre? Perquè en política això existeix i és per algun motiu.
Sí, ho seguiré dient, que no som de dretes ni d'esquerres, perquè això de dretes i d'esquerres està una mica ja... és una mica antic. I és cert que suposo que es pot dir més quan es tracta de partits polítics a nivell nacional o autonòmic, no? Però quan és un partit de poble, un partit municipal, no és de dretes ni d'esquerres, és de persones.
Li poso un exemple. És a dir, jo crec que sí que existeixen les dretes i les esquerres, i li poso un exemple. Abaixar impostos, generalment es considera que és de dretes, perquè els partits que són de dretes consideren que abaixar impostos perquè la gent tingui els diners a la butxaca i en faci el que considera. I, en canvi, les esquerres el que creu és... O que hi hagi impostos, o fins i tot apujar-los, per després, un cop repartit, per tant, paga més impostos qui més en té, i repartir després equitativament aquests diners entre tothom, una qüestió més solidària. En aquests dos extrems, Impuls on es situa? Pujar impostos o baixar impostos?
Impuls es situa en que sí que és cert que s'ha de baixar impostos en aquelles famílies, estan al nostre programa, en aquelles famílies amb infants de 0 o 3 anys, i sobretot en aquests, les persones grans, els nostres avis, pares, que tenen més, són més grans de 80 anys, llavors sí que els hi faríem fins a un 50% de descompte, però...
En l'IBI,
sí,
en l'IBI.
Sí, sí. Mm-hmm.
També, a banda d'aquesta proposta, no?, de bonificar, em sembla que és el 50% fins al 50% en les famílies que tinguin fills de 0 o 3 anys i a la gent gran de més de 80, el 20%, si no m'equivoco en el que diuen el seu programa. També parlen de material escolar gratuït, bonificació en les extraescolars, etc. Per tant, tot això com es paga si s'abaixen els impostos? És a dir, com es poden bonificar, fer beques, etc. si s'abaixen els impostos?
Sí, això és cert. És cert, però a veure, baixant els impostos, sobretot a la gent que és més necessitada, això no implicaria... A veure, com et contesto jo aquesta pregunta? És abaixar els impostos a la gent que necessita, a veure, és un dret. No? Llavors, el tema d'ajudar també és sempre sobre els papers, amb els papers sobre la taula. No, no podem dir, vinga, anem a regalar beques per tothom. Llavors, sempre mirant les rentes de cadascú, de cada família, s'ha d'estudiar sempre amb els papers sobre la taula. Jo ara així, parlar per parlar, no...
Va. No, ho dic perquè, per exemple, hi ha gent de major de 80 anys que tenen rendes molt altes,
sí.
I per tant no els hi faria falta.
Exacte.
I famílies, a Sant Cugat hi ha moltes famílies, hi ha gent que té molts fills i que no té problemes de diners. Per tant, aquestes bonificacions són lineals o en funció de la renda?
En funció de la renda.
En funció de la renda, perfecte. Parlarem ara d'un bloc de preguntes sobre temes que polaritzen Sant Cugat, que hi ha molts temes en què, diguem, la gent està molt dividida i sí. Bàsicament és saber una miqueta impuls en aquest debat que és públic, que existeix, on se situa. Per exemple, el debat sobre la nova escola de la Mirada. Hi ha gent molt a favor, considera que s'ha de construir ja perquè estan ara mateix estudiant en mòduls, el que altrament dit se'n diuen barracons. Però són mòduls perquè es diu que estan molt bé en si mateix, però clar, no és una escola, i que s'ha de construir quan abans millor i en la ubicació actual, perquè l'anterior no era viable. I en canvi, hi ha el sector més ecologista que diu que la seva ubicació actual implicaria destruir una part del bosc de Vullpelleres i que s'han de buscar alternatives i consideren que existeixen. Per tant, en aquest debat, Impuls, què vol? Construir la Mirada on està previst ara o buscar alternatives?
La Mirada, jo crec que això ve de lluny ja del 2016, si no recordo malament. Realment són 450 aproximadament alumnes que estan en barracons, com tu deies, o en mòduls. I entenc que és una escola que es va aprovar el seu indret, on la construcció on es faria, al costat del Leonardo da Vinci, si no. I sé que ara està judicialitzat el tema, es va aturar, es va aplanar una mica el terreny. Jo crec que la construcció de la Mirada ha de ser un fet, ha de ser un fet, perquè són molts anys darrere aquesta escola, el que sí que està clar és que ara està judicialitzat el tema, s'ha de fer un recurs i és l'Ajuntament actual el que està treballant amb això.
Per tant, diguem, defensa que es construeixi allà on ara mateix està previst.
Sí.
Molt bé. Un altre debat dicotòmic que hi ha a la ciutat és sobre el projecte de Regull Centre. Regull Centre és un projecte de construir ara em sembla que són tres blocs de pisos a la zona de Can Magí, en uns terrenys dels laboratoris Ferrer, un solar que està buit des de fa 25 anys, que està en terreny industrial i per tant s'ha de requalificar. I hi ha hagut molt de debat, per un costat pel fet de construir habitatge en una zona d'un polígon industrial, i segon, per l'alçada d'aquests blocs de pisos, val? La primera proposta de l'Ajuntament eren dos blocs de pisos d'11 plantes. I després d'un cert rebuig polític i social dels veïns, es va rebaixar i es van fer passar de dos blocs d'11 a tres blocs i de tres alçades diferents, el més gran tindria 8 plantes. Això és la darrera informació que tenim. Tot i així, hi ha molta gent que continua estant-hi en contra. Impuls, què n'opina d'aquest projecte?
Jo no estic molt al corrent de quins són els tràmits que s'han fet, ni si s'ha preguntat. Evidentment s'ha d'escoltar a la gent, la gent, què és el que vol, què és el que els agradaria. Jo el que no tinc clar, perquè no tinc els papers, no sé els estudis que s'han fet, és si aquella zona, perquè sí que és cert que hi ha una empresa, com tu has dit, Ferrer, que és una química farmacèutica, i que molt a prop també hi ha una altra química, no? Lubrizol és... I jo no sé fins a quin punt seria saludable tenir, dir-ho d'alguna manera, no sé fins a quin punt construir en allà aquest macroprojecte és viable. El que sí que és cert és que sí, els pisos no podem construir en plan pisos de 12 blocs com estava previst, i s'ha d'estudiar el tema, s'ha de mirar si es poden construir pisos perquè realment es pot requalificar el terreny. Llavors, fer aquests pisos de promoció oficial seria estupendo, però clar, tot sabent, tenir clar que aquest terra és realment segur o la zona és segura.
Perquè en el fons el debat de Regull Centre, sobretot tal com l'han enfocat alguns partits polítics, en el fons és el debat sobre el model de la ciutat, no? El model Sant Cugat, si d'edificis alts o d'edificis, o diguem, és una ciutat vertical o una ciutat horitzontal. Ara mateix tenim una ciutat horitzontal amb molt poca alçada, em sembla que ara mateix com a model pots trobar blocs de pisos de 4 o de 5 plantes. Sí. Però clar, quan no hi ha sol i s'ha de construir habitatge públic, si no hi ha sol, doncs una opció és construir-lo, diguem, cap amunt, no? És a dir, amb poc sol, construir cap amunt en lloc de construir de manera extensa. En aquest sentit, construir blocs de pisos de 8 plantes és trencar el model Sant Cugat? S'hauria de fer? S'hauria d'anar per aquest camí?
Home, jo el que vull, o el que m'agradaria, és seguir mantenint el Sant Cugat inicial. És cert que ha crescut moltíssim, que no és el que era fa 30 anys, però si no hi ha sol, s'ha de buscar a nivell particular, algun sol particular, però jo no sóc partidària de fer blocs de pisos, de fer de Sant Cugat una ciutat, no. Uh-huh. S'ha de mantenir el carisma de poble que en part ha perdut, però... Uh-huh.
Molt bé. I el debat, en aquest sentit, hi ha l'altre debat, que és el de Can Ametller, que és aquest projecte que ha presentat el govern actual, que és urbanitzar tota la zona que hi ha una part de Can Mates Est, al costat de tota la zona al voltant de la Beringer. I aquí hi projecten, ara mateix, tal com se'ns ha venut, uns 4.000 habitatges, dels quals la meitat serien de protecció oficial o habitatge social. Pel que has pogut conèixer, etc., què et sembla aquest projecte? Que, a més, implicaria, o sigui, tot passa perquè es cobreixin les vies de tren que ara mateix travessen aquest espai on es vol urbanitzar, i clar, això és molt costós. Per tant, davant d'això, què en pensa Impuls?
Jo crec que és una obra, és una proposta molt bonica, però crec que s'ha venut massa ràpid. Mm. És vendre fum avui mateix. Ara, avui per avui és vendre fum, perquè jo no he vist cap document on ADIF són els encarregats de cobrir les vies, estiguin d'acord en què això es passarà. Llavors, trobo més convenient que ens centrem en coses que realment estan pendents, ja parlaves de la Mirada o Regull Centre, que tenim previst d'aquí 50 anys. Mm-hmm. Llavors, hi ha temes que són bastant més urgents avui per avui, i sí que és cert que és un projecte molt maco, però pas per pas.
Molt bé. Passem ara ja més a coses concretes que comenteu en el vostre programa electoral. Parleu d'impulsar un model de seguretat més preventiva i més eficient. De què estem parlant? En què penseu quan dieu això?
Doncs sí que és cert que, segons estudis dels Mossos d'Esquadra, ha baixat l'índex de robatoris, uh-huh, a Sant Cugat, però el sentiment d'inseguretat segueix estant. Jo mateixa, o sigui, segueix estant. És veritat que, bueno, els petits furs van en augment a la ciutat, i a més se senten, vull dir, sentia, no sé qui era que ho deia, que era una mica el boca a orella, no? Que realment no passa res. Home, sí que passa. Sí que hi ha estirades de mòbils, sí que està passant, i llavors... Treballar, evidentment, necessitem més dotacions de la Guàrdia Urbana. Sí que és cert que necessitaríem també potser treballar amb les escoles conjuntament, educar amb tota seguretat. És que hi ha molta cosa a fer amb això.
Mm-hmm. Un problema també, en parleu de manera potser no tan directa, però que també se'n parla molt, és el tema de l'ocupació, no? De les ocupacions de pisos o habitatges d'altres persones. Per vosaltres, per Impuls, Sant Cugat té un problema amb l'ocupació?
Clar, això, si li preguntes a les persones afectades et diran que sí. Sí que és cert que no totes les ocupacions són iguals. Uh-huh. Hi ha gent que no pot, hi ha famílies que no pot, i són aquestes famílies que se'ls ha d'ajudar, almenys donar una empenta. I com se'ls pot ajudar? Pues a través d'aquests edificis de protecció oficial, perquè tu no pots deixar una família al carrer. Però sí que el pots ajudar a donar l'empenta. Què vol dir? No vol dir que els hi paguem de per vida un edifici de protecció oficial, però sí, almenys tens 5 anys perquè aquesta família pugui encarar la seva vida, no? Hi ha altres ocupacions que sí que s'han d'estudiar, i evidentment són els propietaris els que tenen raó.
Nosaltres, a Cugat Media, vam publicar el divendres una notícia en què els Mossos d'Esquadra ens explicaven que de mitjana a Sant Cugat reben uns 40 avisos l'any d'ocupacions de cases, dels quals només 12 serien delinqüencials, diríem, o presumptament delinqüencials, i que només 2 generen problemes de convivència real. Amb aquestes dades, sobretot comparat amb altres ciutats, diríem, en el que això són dades molt més elevades, és un tema de campanya, realment? És un tema del qual preocupar-se? O els polítics n'han de parlar?
Si hi ha un problema, s'ha de parlar. S'ha de parlar perquè aquest problema que avui és petit, demà pot ser gran. Llavors sí que s'ha de treballar amb això i mirar a veure com atajar-lo. No?
Molt bé. Un altre punt del programa, parleu de que s'ha d'agilitzar la burocràcia de l'Ajuntament. Com ho fareu? Quina és la idea? Com s'agilitza la burocràcia?
Agilitzar, eficientar. Vol dir, hi ha molts temes, sobretot, jo crec que és el govern actual, són 3 partits governant, llavors cadascú té la seva parcel·la, i jo ja saps, bueno, comentava que era, jo vinc del món empresarial, vinc de la gran multinacional, i el fet de treballar en equip és fonamental. Llavors, eficientar el treball, que vol dir que no és que això no em pertoca a mi, i per tant no tiro endavant. No, els projectes s'han d'anar treballant, s'han d'anar el dia a dia i s'ha de tirar endavant. No es pot quedar un projecte, per molt que a tu et sembli que és una petita cosa, s'ha de quedar allà trabat.
Però quan parleu de burocràcia, parleu de què esteu parlant exactament? Perquè això ara que em defineixes sí. No seria burocràcia, és a dir, seria política, o digue-li com vulguis, no? Però burocràcia és la paperassa, els tràmits que s'han de fer per qual tirar endavant qualsevol cosa amb l'administració, no? És a dir, la burocràcia amb les llicències d'obres, la burocràcia, etcètera, etcètera. És a dir, concretament, parleu de l'eficiència en la política o de la burocràcia?
La política, ja sí que sé que hi ha coses que no depèn de l'Ajuntament de Sant Cugat, que s'han d'externalitzar i has d'anar, però pots anar al darrere. Hi ha coses que sí que no es poden accelerar perquè no està a les nostres mans, però n'hi ha altres que sí.
D'acord. Parleu d'ampliar el personal dels CAP. Com es fa això, si això és competència de la Generalitat?
Nosaltres el que volem, primera, és que sí que realment necessitem un quart CAP. I eficientar-los. Què vol dir? Doncs també parlem en el nostre programa del tema que és molt important, jo considero un bàsic, que és ajudar al tema de la salut mental. Avui en dia hi ha sobretot molts nanos que, degut a la pandèmia, degut al tema virtual, estan patint i no tenen, i és que no hi ha marge. No hi ha, pots demanar hora i te la donen potser una cada 2 mesos. Llavors, igual podríem habilitar alguna àrea d'aquests CAPs actuals i posar-ho directament per salut mental.
Però això són, insisteixo, són competències de la Generalitat, començant perquè els consultoris de les Planes i la Floresta treballen només la Floresta 2 dies a la setmana i les Planes només 1 dia a la setmana i no ha canviat res. I ara mateix el govern de la Generalitat té el mateix color que el govern de l'Ajuntament de Sant Cugat i tampoc canvia res. És a dir, com es pot impulsar i millorar els CAP si aquí no hi ha competències?
Bueno, sí que és cert que els CAPs aquests sí que ara obrien a l'estiu també, no? Que fins ara no s'obrien i sí que és un pas endavant. Doncs s'ha de seguir en aquesta línia.
Molt bé. I en el tema de l'hospital, que també el demaneu, com s'impulsaria? També és una decisió...
Sí, no depèn de, això depèn de la Generalitat, no? I jo crec que fa 36 anys, no és, que es va aprovar aquest projecte, però llavors la Generalitat no tenia diners, llavors s'ha saturat. Bueno, pues per què no tornar-lo a engegar? A veure si podem, i si no, tenim també un hospital que no depèn de la Generalitat, que depèn de la Mútua Terrassa, que és l'Hospital General de Catalunya. Aquest hospital té molta...
No, l'Hospital General de Catalunya no és de la Mútua.
Ai, perdó, és de Quirón aquest, que depèn de Quirón. I sí que és cert que hi ha una part d'aquest hospital que està en desús. Per què no fer-ho, combinar-ho?
Molt bé. Parlant d'un altre apartat, el tema més de l'educació, del seu programa, parleu d'impulsar espais de criança municipals. Què és un espai de criança municipal?
Això es va parlar molt debat, el tema de les ludoteques, no? A Barcelona es diuen ludoteques, n'hi ha ludoteques, aquí no n'hi ha, hi havia i es van tancar. Llavors són espais per ajudar a aquesta conciliació familiar, no?
Però això, diguem, Al marge de les escoles bressol, és a dir...
Sí, al marge de les escoles bressol.
El que passa amb les ludoteques és que estan en un llim legal, és a dir, clar, han de complir unes condicions, tantes condicions que acaba sent una escola bressol, no? Per això existeix. Les ludoteques, en part, es van tancar perquè no complien la legalitat vigent. És a dir, com ho faríeu? És a dir, quin seria el model de què estaríem parlant? Perquè, bueno, clar, s'han de complir uns requisits.
Sí, primer de tot complir aquests requisits. Però si existeixen, per què no poden existir aquests en jugat?
Uh-huh. I han de ser municipals? O sigui, han de ser públiques?
Haurien de ser públiques, sí.
Uh-huh. Molt bé. Tema cotxes. Parleu de que Sant Cugat ha de tenir més aparcaments per a cotxes. Això per què? Per quin motiu?
Bueno, Sant Cugat, qualsevol que passi pel centre ho sabrà, amb hores punta sobretot es creen uns aldarulls, bueno, cues, i, perquè per fer un tram que són 2 minuts igual t'estàs 30 minuts. A vegades travessar Sant Cugat és una odissea. Llavors, això són hores punta, sí que és cert que hi ha escoles, que és... fer pàrquings amb lanzaderes, es pot treballar molt per almenys... poder alleujar una mica el trànsit, no?
El camí, ho dic perquè, clar, parleu de fer més aparcaments, però el camí de, diríem, d'aquesta administració i de totes en general és apartar els cotxes del centre, no? És a dir,
sí,
en general, eh?
I és molt bona idea. O sigui, estaria estupendo tenir un centre tot peatonal, però bueno, si no dones alternatives, tu no pots prohibir a la gent que agafi el cotxe, perquè hi ha gent que necessita anar al centre. Llavors dona-li alternatives.
Com quines? Quines proposaríeu?
Incrementar la freqüència dels autobusos, per exemple. Jo posaria, no sé, és mirar, perquè hi ha molta gent que s'espera i són les queixes de la gent, no? Que jo he escoltat, de dir, mama, és que a vegades m'estic 3/4 d'hora i l'autobús no arriba. No arriba perquè bueno, doncs com està el trànsit.
Llavors, a banda, en un altre apartat, parleu de descarbonitzar. És a dir, com lliga descarbonitzar, diríem, la ciutat amb fer més aparcaments i permetre l'ús del cotxe?
Bueno, descarbonitzar no només s'ha enfocat en el trànsit, també en els edificis, no? Crear tots els edificis amb utilitzar noves tecnologies, utilitzar energia solar, no només en el trànsit, però també, vull dir, en el moment que tu apartes els cotxes ja estàs treballant amb això, amb una neteja de l'aire, amb sostenibilitat.
Molt bé. Tornem a l'apartat de l'habitatge. En habitatge, què proposeu? Diguem, com es fa més habitatge protegit? En part, ho hem comentat abans amb el tema del regull, etc., però tornem-hi. Concretament, des d'Impuls, quina és la proposta per crear més habitatge protegit?
Bé, jo no, ja t'ho dic, no tinc paper sobre la taula, no sé com funciona Promusa, però seria posar a treballar Promusa. Posar a treballar Promusa, jo no sé com estan treballant, ni posar-los a treballar, eficientar l'empresa. Amb altres, sé que gestionen potser algun pàrquing, però donar-li algun altre servei perquè Promusa pogués tirar per ell mateix, que no fos l'Ajuntament el que estigués injectant cada any o diners perquè funcionés. I és una manera, és una manera. Promusa existeix, llavors que comencés a rodar. Buscar terrenys, el que parlaves abans, no? Que no hi ha, és veritat que no hi ha sol, però també es pot, es parla i s'ha d'estudiar també el tema de l'horitzontalitat, és del microurbanisme. I...
Molt bé. Hi ha un altre punt que parleu, que seria el tramvia del Vallès. Què és el tramvia del Vallès? En què penseu?
Bueno, el tramvia del Vallès també no l'hem inventat nosaltres, ja hi era aquest estudi que venia des de Rubí, entrava per Sant Cugat Est i arribava fins a, no sé si era, bueno, Cerdanyola, evidentment, i és moure això també. Tenim, hi ha una desconnexió amb la nostra veïna Cerdanyola tremenda i, bueno, seria una manera també de donar...
Molt bé. Proposeu també crear la televisió del Vallès. Això m'ha cridat l'atenció. En què esteu pensant?
Doncs això és un punt fort del programa i és... volem crear un clúster de televisió audiovisual i el videojoc aquí a Sant Cugat, perquè ja hi ha medis, llavors unificar-los d'aquesta manera atrauríem talent a la ciutat, atrauríem empresa, per tant també crearíem comerç, més comerç.
Això és la proposta d'aquesta mena de 22 arroba a Sant Cugat.
Això seria el Sant Cugat Alfa, en aquest cas.
Sant Cugat Alfa. Això m'ha cridat l'atenció perquè ho he vist en alguna entrevista, però no ho he trobat en el programa que teniu penjat a la pàgina web. I llavors, no sé si al final us havíeu desdit.
No, és un tema que s'està estudiant molt i a més és molt interessant i és factible, es pot fer.
Molt bé. I parleu, relacionat amb això, de crear nous parcs empresarials. On s'haurien de crear aquests parcs empresarials? Quines zones penseu?
Bueno, jo no sé, parcs empresarials ja existeixen, llavors és moure'ls, és donar-los vida. Sí que hi ha molts edificis d'oficines que estan buits, mirar a veure com podem donar vida en aquests parcs que actualment existeixen.
Molt bé, ja li faig la darrera. M'he adonat que el vostre programa té molts punts en comú amb el de Cerdanyola. Són comparables les dues ciutats?
Per res. Cerdanyola és un altre món. Cerdanyola és un altre món, no té res a veure. Sí que és veritat que hi ha polítiques que es poden comparar amb Barcelona, si vols, però Cerdanyola, Sant Cugat és Sant Cugat, no té res a veure.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Blanca Palazón, cap de llista d'Impuls, per venir fins a Ràdio Sant Cugat i atendre'ns en aquesta entrevista.
Moltes gràcies, Albert, i Ràdio Sant Cugat per l'entrevista.
Molt bé.